A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dijous. Avui doncs comencem Tertúlia amb aquests dos convidats. Joan Guixà, benvingut.
Ah, bona tarda, què tal?
Bé, content de tenir-te aquí.
Gràcies.
I per fer-nos companyia, Eduard López Mirmi, benvingut.
Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Bé, actualitat en tenim molta, no la podem potser tractar tota, però bé, dintre de tot el que tinc aquí... Bé, aquests últims dies sé que cerca l'acord d'associació està tornant moltes vegades, diguem, en primera plana. Ahir hi havia una conferència del Centre d'Estudis Socialdemòcrates, el CERES, el senyor doncs, Josep Oliver, un catedràtic d'Economia Aplicada, va fer la seva conferència. Bé, ens va dir que quedar-nos quiets doncs, no era la solució, tampoc, però bé, la visió de 30 anys aquí té la bona, o sigui que aquí... Clar, és tot molt abstracte, per dir-ho d'una manera.
Bueno, començo.
Sí,
dispara, tu.
Com deia Luis Moya, arranca, Carlos.
Sí,
per dir-ho.
Vaig estar-hi, la conferència aquesta, vaig ser. I, evidentment, veure, el govern en aquest moment el que està fent està aportant, diguéssim, una mica de màrqueting a la seva, diguéssim, nineta dels ulls bonics que té per poder... diguéssim, vendre el seu producte que he fet durant 4 anys, que és el producte estrella, que si un referèndum el tombe estaríem parlant d'un fracàs absolut, entenc jo, no? Llavors estava aportant, pues, bueno, professors, gent molt preparada, i tots són pro Unió Europea, pro anar a Unió Europea. Bueno, la seva conferència jo la valoraria, bueno, com puc valorar un eminent professor de l'UAB, una persona, un columnista de La Vanguardia, una persona molt potent en aquest aspecte, no? Però, vull dir, jo continuo sent escèptic, perquè sóc escèptic amb aquest tema, tot i que fora de la Unió Europea suposo que farà molt fred, vull dir, sistema dintre farà molt fred, i necessitem, potser, perquè geogràficament estem al cor d'Europa, al final... Llavors, pues, claro, com es pot ser proeuropeista, com es pot ser una mica dubtós amb els temes que hi ha. Jo, no sé, recopilo informació, penso que el govern ha fet la feina de fer la propaganda, de fer la seva publicitat, l'ha fet. El que passa que no sé què passaria amb un referèndum ara, no? Bueno, després hi ha l'altra banda, hi ha tots els 27 països que tenen que firmar i els lands d'aquests països tenen que donar el seu acord i semblaria ser, el que parlàvem fa un moment, que San Marino té un petit problema, té un atome cruixu, que diuen els francesos, sí, amb Bulgària. I això, pues, Bulgària fins i tot, segons sempre, ha demanat de separar la negociació, no fer-la dual, fer-la només amb Andorra, després, i el cap de govern diu que no, no sé, jo no sé, seguirem escoltant, no?
Molta gent a opinar, crec jo, no? Allà, dir, al final, Europa, si cada un dels països ha de dir la seva, al final també portaran el seu full de ruta, cadascú dintre el seu, que jo crec que és un dels mals que té Europa, finalment, que... sí que van en un conjunt, però cadascú té la seva veu. Llavors, quan hi ha molta gent opinant, no? Les reunions d'escala com són, no? Pues aquí el mateix. La reunió d'escala de Brussel·les ha de ser divertida, també, saps? Cadascú té el seu full de ruta i posar-te tots d'acord és complicat, no? I com deies, jo penso que farà molt fred fora d'Europa o d'aquest marc associatiu, no? D'Andorra. Si ens quedem fora, pues hi haurà dificultats. Si ens quedem dintre, tindrem altres dificultats, també, saps? Sí. I al final tampoc no és... ni una cosa superbona ni l'altra superdolenta. Vull dir, jo crec que, saps, tot estarà en un mig-mig, no? Sí que és cert que, bueno, ja veiem els veïns, no?, que van entrar a Europa, van avançar moltíssim, també tenen altres problemes o se'ls han generat altres problemes que se'n generaran o se'ls posaran sobre la taula, no?, a més dels que tenim nosaltres, perquè tampoc no formarem part d'Europa, o sigui, al final tindrem... saps? Tindrem una relació d'amistat...
Sem cosins, per dir.
O cosins, saps? Bueno, ja saps que ser cosí a vegades és complicat, saps? Estàs pel bo i pel dolent no hi ets, no? Jo veig així, clar, el que deies tu, no? Ara mateix, si fessin un referèndum, hosti, jo crec que queda tan lluny de la gent i la gent està... ho barreja tot, la gent, saps? Al final també, i el problema que hi ha amb l'habitatge d'aquest país, el problema que hi ha amb segons arribar a final de mes, no? Ostres, veuen tot això d'aquí i la gent diu, no, saps? Ens quedem com estem, que ja estem prou cardats, saps? Vull dir, mica la lectura que em faig jo és aquesta, eh? M'hagués agradat anar a l'event, no vaig poder anar, però la veritat és que sents coses i dius, hosti, tenen tota la raó, no? Sents d'altres i dius, bueno, aquest també té raó, saps? Doncs quin és el punt vàlid, no?
De fet, el que dius tu, Joan, hi ha dues coses. En primera lectura és, sí, la gent hi ha per moltes dificultats, com quan estàs fart d'una cosa i dius, doncs no, i punt. Ja.
Sí, sí, em tanco, correcte, banda, em tanco, fora.
D'entrada. Sí. Després, altra cosa és que la conferència que va fer fa un pell d'anys enrere el grup parlamentari en Nord Endavant, que va portar Llupi Figite i el Manuel Llobre, va dir, l'acord és un bon acord que teniu, el que clar és que estàs disposat a guanyar i que estàs disposat a perdre, o sigui que aquí una miqueta el discurs d'ahir també una miqueta això, dius, l'acord no és dolent, però clar, hi haurà doncs, una certa part de sacrifici de fer i també una part de visió, doncs a 30 anys, també qui hauria dit la Unió Europea quan es va formar, que de els membres fundadors, ara serien 27 també.
Però els canvis sempre són complicats. En una societat una mica estable, que estem finalment estem a la part millor del món en aquest moment. Si comencem a mirar geopolíticament com està tot el món, igual estem a la millor part del món, no? O a la menys dolenta, podríem posar. Però és veritat que els canvis són complicats, fa mandra de fer canvis, no? Llavors, claro, els acords del Pintat, la Unió Duanera, que hem estat visquent d'això, que va ser un gran acord de Pintat pare, impressionant pel meu punt de vista, i ha donat els seus fruits i Andorra ha anat sobrevisquent. S'han apuntat altres acords, el tema amb el Joan Bartomeu, per exemple, del tema de l'euro, etc, etc, i molta gent pensa que no caldria arribar, i jo estic una mica amb aquesta línia, no? Amb un acord de màxims, i continuar fent, a veure, una mica fent l'andorrà, no? Anar fent acords, però clar, s'ha de ser molt valent, s'ha de ser una mica temerari també, i s'ha de ser molt intel·ligent, perquè has d'agafar tots els punts que et venen a sobre, els agafar punt per punt i anar-los matant, no? Anar-los negociant. Potser seria... És el que demana molta gent. Això és el que molta gent creu que s'hauria de fer. Però alguns ens diuen, els pro-acord, diuen, no, això s'ha acabat, això no funciona d'aquesta manera. De fet, el Macron ens ho va explicar una mica també d'aquesta manera, no? Ens va dir, aquí passa un tren i si no agafes aquest tren, aquí no hi ha més tren, Mira, traguem més vies i tot. Vull dir que no hi haurà tren, no? I tot això és complicat quan tu estàs en una part, diguéssim, de relativa bonança, perquè evidentment aquí hi ha els problemes, no? Estem parlant de coprincipat sí, coprincipat no, amb el tema de l'avortament, estem parlant de l'habitatge, estem parlant evidentment de la Unió Europea i les pensions també, el tema pensions també molt importants, que estan sobre la taula i estaran sobre la taula amb la propera campanya electoral amb tota seguretat, no? Tots aquests temes. Llavors veurem què passa. Alguns també fins i tot volen fer el referèndum abans de que es signi o es rubriqui, perquè jo encara no he entès la diferència entre signar, rubricar
i acceptar, no? No?
Ja... són matisos, sí. Són difícils, però no, no, fem-ho abans i si guanya el no cal que discuteixin a l'Europea, i l'altra fórmula és no, l'Europea va, i llavors pues, es valide un acord ja clar a dintre d'un referèndum vinculant a Andorra. Són dues maneres de pensar, i bueno, ara, el govern no està posant data amb aquest referèndum, perquè jo penso que està fent números, no? Estan mirant a veure què passa, perquè si sortissi un no, ja no és un referèndum a l'acord de la Europa, és un referèndum d'aval al govern. Penso jo,
No, és això. Si ho tinguessin guanyat de carrer, ja estaria fet el referèndum, segurament, Passa que és allò de, mira, no pregunto, no sigui que em surti que no, saps? A veure si em sortia la contrària.
I perdona, només una cosa, el govern està legitimat per tirar-ho endavant. El que passa és que va prometre un referèndum, però està legitimat per tirar-ho endavant, si volguessi, sense referèndum.
Sí, però va prometre, no? Llavors,
sí, ho clar,
si ho promets, si dius que preguntes al poble i després em faig enrere perquè no m'agrada el que tu
no
penses...
No pot ser.
Hosti, doncs quedes pitjor, cara. Jo penso que quedes pitjor, saps? Has anat de valent...
El promès és deuda.
Home, clar, si no prometis, no? Si no diràs, bueno, tu faré el que jo em convingui, que per això m'heu votat i jo penso per vosaltres i ja està, no? Vull dir, el tema és aquest. No sé, és algo important sobre la taula, sí. Jo crec que Andorra històricament ha demostrat que jugant a ser l'andorrà, no? A fer l'andorrà, no? A fer la viu-viu i d'això, ho han fet molt bé. Jo penso que és una societat molt intel·ligent, no? Sempre hi ha hagut gent molt intel·ligent a davant i han sabut jugar les millors cartes, i per això està Andorra on està ara, eh? No està perquè t'hagi ajudat qui t'hagi ajudat, eh? Vull dir, al final perquè tu has sigut prou viu com per poder-te adaptar a les situacions, saps? Clar, quan això d'aquí vingui tot donat per Brussel·les, perquè ho ha pensat algú altre, sí, podràs tenir la teva veu, no tindràs vot, tindràs veu, això és el que expliquen, no? Que tindràs veu, no tindràs vot. Bueno, pots cridar molt, però l'altre et pot fer cas o no, saps? Depèn del que li convingui, no? Evidentment hi haurà part de la llibertat que tens ara que la perdràs, que guanyaràs altres coses, eh? Segur, no estic segur. Per tant, és el que deies tu abans, Enric, ens ho has dit tu, no? És què vull perdre, o què estic disposat a cedir, no?
El que passa també és que, per dir-ho d'aquesta manera, eh? en plan divertida, amb molts hem volgut anar de la mà amb alguns, hem volgut anar amb la mà de Mònaco, hem volgut amb la de San Marino, ara passem això amb el tema de Bulgària, queden cassoles una miqueta brutes a la higuera per acabar de fregar, per dir-ho així, i bé, l'ex primer ministre, doncs, que va venir en visita a Andorra, doncs, de Bulgària, el Solomon Passi va dir, bueno, també hi ha el cas BPA, o sigui que primer arregleu això i després ja veurà l'altre. Diu, ostres, si ja tinc que fer els deures del cas BPA, que ja porta més de 10 anys amb el TAS, més l'acord d'associació, que també ja són 14, que s'ha comen... Ostres, va sumant, dius, Déu-n'hi-do també...
S'acumula la feina abans de poder tirar endavant. És que ens passaran aquestes coses. Al final, són grans països. Ostres, tu mira el poder que té França, el poder que té Alemanya, el poder que té... I França encara és un país amic, saps? Però imagina que et trobes Bulgària.
Però fins a cert punt, perquè allí va dir una cosa el conferenciant molt interessant. Va dir, bueno, va dir una cosa, una obvietat, que avui en dia hi ha dos potències, que és la Xina i els Estats Units, són dos potències, la Xina està guanyant batalles sense tirar un sol tret, entrant a dintre dels consells d'administració d'empreses importants, comprant deute sobirà, fent-se l'amo de tots els ports del Mediterrani, i Estats Units, bueno, ja coneixem Estats Units, ho fa d'una altra manera, ho fa més de forma matosera, però ho fa. I llavors va dir que la Unió Europea estava perdent molt, molt, molta rellevància a dintre d'aquesta geopolítica mundial, no? I estava perdent molta rellevància, però clar, no, també, o sigui, va parlar de negativament també d'Europa, va parlar de Catalunya, no? Va parlar de que Catalunya, pues, home, ens assimilem molt en Catalunya i tenim que continuar d'aquesta manera. Bueno, clar, ell treballa per la Generalitat, és director d'un departament de Generalitat, i, bueno, no es té que mossegar la mà que et dona de menjar, evidentment, però realment no podríem fer uns acords puntuals, és que hem anat molt lluny. Aquesta negociació ja es porta des de molts anys i hem anat molt, molt, molt lluny, i ara, pues, és un sí o un no. El cabal comunitari, hi ha 27 dossiers al cabal comunitari que estem assolint, que ja estem assolint de molts, perquè hi ha moltes reglamentacions i normatives industrials i alimentàries, etc., que Andorra ja de facto ja hi entra, ja, com ha de ser, no? Com un país modern, però no sé, jo estic expectant, la veritat, i tan dolent és una cosa, o sigui, tants problemes tindrem a dintre o a fora. Hem de buscar quan tindrem... Amb aquest tindrem menys problemes.
Amb aquest tindràs més llibertat per decidir com resoldre els problemes.
Molt important.
Jo crec que és la part important, no?
Molt important.
Tenir suficient llibertat com per poder decidir com vull afrontar jo aquest problema, saps? Perquè si a mi em ve donat un problema, perquè tindrem... Sempre hi haurà problemes sobre la taula, si no, què hi fotem en aquest món, no? Com els podem resoldre i en quina llibertat puc resoldre? Perquè si a mi em diuen, no, això ho has de resoldre d'aquesta manera, té aquí les eines, tio, vale, ja, estic fent a la manera de fer d'un tio de Brussel·les, un tio de, no sé, saps, d'Anglaterra, o d'Anglaterra no, sí, de Finlàndia, tal, saps? Ostres, cuidado, saps? Aquí tenim la nostra idiosincràsia, tenim una manera de fer, tenim una manera... Jo penso que tant futur té Andorra dins com a fora, està clar, hi haurà dificultats a dins i hi haurà dificultats a fora. És és difícil decidir-ho, eh? Està clar que a nivell empresarial, doncs, els que estem en el mercat, doncs, ens haurem d'adaptar a el que hi hagi i aprofitar les bonances d'una cosa i les bonances d'una altra, com hem fet sempre.
Jo una de les coses positives que veig, ho intueixo, és, bueno, un dèficit que té Andorra, un dèficit gairebé estructural ja, és el tema de les comunicacions exteriors. Estem enclavats als Pirineus, les comunicacions són les que són, i hi ha el Banc Europeu d'Inversions, que està molt vinculat amb el tema de l'acord d'associació, que estaria disposat, segons he entès, a fer préstecs d'aquests tipus, d'aquests préstecs que es paguen
A quatre passa, generacions?
Claro, lo que passa és que claro, entres en un préstec d'aquest, és el que fan els xinesos, eh? Et donen préstecs,
sí, sí,
tal, i estan els amos. Eh? Estan els amos discretament, tranquil·lament, i són els amos. Eh? Entonces, però bueno, si amb això es pot fer unes comunicacions, sobretot via França, interessant, no sé, volíem parlar de ferrocarril també, per què no? Tot i que és complicat el ferrocarril, avui en dia un ferrocarril és car. Pagat amb impostos és impossible, és impossible. Pagat amb una amb empreses que et fan, diguéssim, la gestió i també és complicat, però és una línia de econòmic, de negoci, no de negoci, una línia social de poder tenir pues unes carreteres o unes vies de circulació importants, i això, si estàs a dintre, fa menys fred, el que diem, no?
És fàcil,
i és més fàcil, és més fàcil, acompanyats de la resta, de, sobretot de França i Espanya, no? És més fàcil de poder entrar. Jo penso que és una de les coses que veig, jo, de moment, han fet algun tema d'aquests, algun preset d'aquests, amb tema de energètic. Hi ha una cosa que està sí, prevista, sí, sí, i tal, no? En tot cas, bueno, veurem com continua.
Ara, del que dius, Eduard, bé, hi ha dues coses que em quedo de lo que dius i de lo que ha dit ahir el conferenciant. Agafava com a exemple Catalunya, que deia, mireu com estava fa 30 anys i com està ara, quin canvi. Es pot dir el mateix d'Andorra, però clar, també hi ha gent que diu, és que el que és l'Andorra d'ara no m'agrada i el que és l'Andorra de fa 30 anys m'agrada més, també. Ara, també passa una altra cosa, que tampoc no hi ha hagut percepció de visió de futur. Bé, Barcelona ha tingut uns Jocs Olímpics, que ha canviat molt la ciutat, tot el que vulguem, perfecte, però tampoc no hi ha hagut una visió de futur de l'eix Barcelona-Tolosa, ni per part de Generalitat, ni per part, diguem, de govern francès, i Andorra doncs estava una miqueta en la trajectòria de millorar comunicacions, quan aquí tenim, potser amb les persones que haurien tingut aquesta visió o aquesta voluntat més adient, també en benefici del país.
És que no vam saber negociar. Mira, quan, a veure, jo sóc amic d'una persona, enginyer industrial, va ser tinent d'alcalde amb el Maragall, a Barcelona, i ha sigut president de Ferrocarrils de la Generalitat. O sigui, de trens, ja entén bastant, no? I em diu, ara, és complicadíssim. Diu, tu saps el que val un quilòmetre de via de tren? I llavors posa-li ponts i túnels i veuràs tu el que val, no? És complicadíssim. A més, els Pirineus han prioritzat lo fàcil, Mediterrani i Atlàntic.
Clar.
Han priorizat el fàcil, i nosaltres estem al mig, al centre. Quan va entrar Felipe González, que va ser quan Espanya va entrar al mercat comú, ara Unió Europea, si ens haguéssim posat a darrere, passa que això és, si aixeques a cua al gos, veus si és mal que el fem ella, no? Ens haguéssim posat a darrere, haguéssim fet una comunicació pel centre, nosaltres potser tindríem ara un tren que agafaries la maleta, t'aniries al Prat Gran i et plantes a Lleida, Barcelona, Madrid o Toulouse, Montpellier, París, amb la maleta a la mà, tal, i home, els trens penetren a les ciutats i són potser les comunicacions més interessants, no? Si les vies estan bé, perquè
a vegades, si funcionen, no?
Si el manteniment funciona, també, perquè han tingut exemples bastant dolents, no? Però és complicat, però hem de fer alguna cosa, perquè és que Andorra sempre ha estat, sempre, ja per mi, ja dic, ja és una cosa enquistada, no? Les comunicacions són bastant fràgils, però molt fràgils. A França és fragilíssim. El que ha anat a estudiar a França, per exemple, com jo, per exemple, ens hem trobat amb 50.000 problemes per arribar a Toulouse. I després també hem de mirar que l'Arieja és el cul de França. França és jacobina, França és centralista, França i l'Arieja és una mica, o sigui, tu no veus civilització fins que no arribes a les portes de Toulouse, exagerant una mica, però és una mica així, i Espanya és diferent. Espanya és una mica diferent en aquest aspecte, a part que no hi ha tant problema de creuar, diguéssim, dificultats geològiques, no?
Bueno, és més fàcil baixar cap avall, sí, no? Claro. Que l'altre costat és molt més feréstec, no? Està clar.
Sí, ara, cert que, si, del que dius tu, Eduard, no? clar, no, no comparem, perquè tampoc no és comparable, però sí que han tingut aquesta visió. Suïssa, entre ponts i túnels, trens és un problema, Àustria tampoc, i tenen els Alps, que és un altre paradigma respecte a nosaltres els Pirineus. Itàlia, si agafes tota la costa, diguem, de Niça fins a Gènova i més lluny, quan veus la quantitat de túnels i viaductes que han fet per autopistes i tal, també tenen els Dolomites. Clar, això ha sigut més una qüestió de voluntat d'inversió a llarg termini de governs i d'altres coses, que dir no, potser aquí hem fet massa l'Andorra i mira, el que tenim ja ens va bé i ha sigut
sí,
així.
Sí, però també la visió de França, no? Al final ni França vol mirar cap al sud, perquè el sud és pobresa, no? Tota la vida tenim al cap, no? Cap al sud és, sí, sí. Tot és pobresa, cap al nord d'allò, si haig d'anar, i Espanya quan mira, o Catalunya quan mira cap amunt, no? Ja tinc el Mediterrani o tinc l'Atlàntic i passo per allí i ja hi vaig cap al nord.
És el més fàcil. Sí, sí.
Correcte, doncs mira, que facin la volta a les muntanyetes i s'ha acabat.
Saps? I nosaltres estem al mig i estem obviats.
Correcte.
Sí.
Però no sé si això amb l'acord d'associació t'ho arreglaran o no t'ho arreglaran, saps? Vull dir, no, al final sí que jo, tens accés a mecanismes de finançament.
Jo comentava el tema del finançament, correcte. El tema del banc Europeu d'Inversió, que es dedica precisament a fer aquest tipus d'ajudes, entre cometes, que són préstecs a llarg termini, sí. Que són, diguéssim, més abordables que no pagar amb impostos, no? Pagar amb impostos ho veig...
No, impostos amb els que generem nosaltres, ens sembla que no paguem ni fins la frontera, ens sembla que ens ho podem pagar. Sí, sí.
Sí, bé, és una cosa que... encara n'hi ha segurament per moltes tertúlies de parlar-ne. El que sí que és cert és que bé, la majoria i Andorra Endavant han fet una proposta per a reforçar relacions amb França. Cert que doncs, el veí de dalt, per dir-ho així, o el veí del nord, no és que no en tenim cuidat, però sí, el ser doncs, llatins i per la llengua i per a moltes coses, doncs, i la vall també, doncs...
La vall. Jo crec que les comunicacions és el que t'enfoquen més cap a, no? Cap a un puesto o cap a un altre. No? Si és més senzill baixar a la platja a Salou, saps? Pues ja no tiraràs cap a...
I la platja més a prop d'Andorra no és Salou, eh? És Canet Plaja.
Ja, correcte,
quilòmetres és Canet Plaja, la que està més a prop.
Clar, però si les comunicacions fossin fiables, si no haguessis de trobar obres cada 3 dies ni aquestes coses, què faries? Pues, també amb Armental també diria cap amunt.
Qui parla platja pensa ja cap a Salou, cap a Cambrils, cap a...
Correcte, sí.
I la més a prop és Canet Plaja.
175-176 quilòmetres aproximadament.
Sí.
Imagina que tinguessis el mateix tipus de carretera a un costat que l'altre. Sí, és que tothom, la gent tampoc és tota, vull dir, al final també tires cap allà on és més fàcil.
Tot i que pots passar per Brumadam, bueno, en fi, pots fer...
Déu-n'hi-do, eh?
Però no es ven bé el mateix.
No, cert que també, diguem, la costa de la Catalunya Nord, per dir-ho així, ostres, entre, com dius, Canet Plaja i Port Vendres o arribes ja fins a Cervera i Port Bou, tens algunes platgetes maques, algunes, diguem... criques doncs una miqueta amagadetes,
sí.
Si no bufa la tramuntana, que això és una altra cosa, però bueno, està resguardat, si bufa tramuntana. Però... No,
és xulíssima aquella zona, és preciosa. Vale.
Jo he estat a Prades i caps de setmana a Perpinyà, Canet Plaja o tal, està superbé. El que passa és que també era una època que és la teva joventut i potser hauria estat bé estar a Ucrània, no?
No? Sí, mentre que podia sortir de l'internat, doncs...
Sí, clar.
No, és cert, és cert. Bé, bueno, veurem aquestes propostes i què passarà, també. Doncs, tenim molt per veure per endavant. Bé, nosaltres anem a publicitat i tornem a trobar doncs, l'Eduard López Mirmi i el Joan Guixà amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Celebra amb nosaltres el 13è aniversari de Supermercat Super 1. Fins al 10 de juny, vine i gaudeix de centenars de productes a preus increïbles amb un 50% la segona unitat i amb grans descomptes amb la targeta Fidelia. A més, a Super 1, la teva compra sempre té premi amb la ruleta Super 1. Toca segur! Recorda, fins al 10 de juny, 13è aniversari del Supermercat Super 1, el supermercat dels més exigents.
Vols conèixer com construir el teu futur financer? Aprèn a crear una cartera adaptada al context actual. Creant Crèdit Andorrà presenta el quart cicle d'educació financera amb la conferència Invertir sempre és una opció. Claus per crear una cartera en temps d'incertesa. Dimarts 2 de juny, a les 7 del vespre, a l'edifici Creant, amb Ignacio Fonseca i Estel Sardà, de gestió d'actius de Creant, assistència presencial o online. Inscriu-te al web i a les xarxes socials de Creant Crèdit Andorrà.
Cadena Piranaica, 25è aniversari. Patrocinat per Cadí Telecom.
Et connectem al món. Pioners en noves tecnologies al Pirineu. Cadí Telecom. Fem créixer el territori i et fem la vida més fàcil.
Som la comunicació que ens uneix. Cadena Piranaica, 25 anys. La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Eduard López Mirmi i el Joan Guixà. Bé, una cosa que, bueno, avui dia tot informàtica, electrònica, i estem connectadíssims, i tu, Joan, ho saps millor que ningú.
Tots connectats.
Bé, s'ha resolt l'incidència que ha deixat cau centraletes una vintena de clients d'Andorra Telecom. Bueno, és quan no és un spam, quan no és un virus, quan no és un missatge, ara ja són les centraletes. Ja.
També us dic que tenim molt bon servei d'Andorra Telecom. Això et passa a Espanya, i t'asseguro que et fots un fart de parlar amb centraletes automàtiques fins que trobes el tio que t'ho pot resoldre. Bueno, pots tirar hores i hores i hores amunt. O estàs a Barcelona ciutat, al mig, al centre, i li ha passat a un milió de persones, o estàs al cul del món i allà no et fa cas ni Cristo. I aquí tenim la sort, no?, d'aquesta proximitat, no?, els ser poquets al país, doncs que hi ha coses que es fan àgils.
Quan el tècnic et contesta, vés a saber en quin call center està amagat a l'altre racó del món, i si encara t'entenen l'idioma que tu li expliques.
Correcte, perquè a vegades parles amb aquestes grans companyies parles en castellà, però no parles el mateix idioma.
Sí. Saps? Dius, escolta, que no tinc el descodificador, saps? O sigui...
No, però aquí jo penso que tenim la sort aquesta, de que tenim una para pública que respon, almenys amb les companyies, amb les empreses respon. Quan tens algun problema et responen, trigaran menys, tindran més possibles o menys possibles, però les coses funcionen bastant bé. Això no extreu que a vegades la caguen, també, i això ens passa a tots.
Ara, el que comentàvem abans d'estar en antena, Eduard, el llenguatge, diguem, comprensible, a vegades, segons la companyia, l'institució o diguem, el govern, no? El comú o l'entitat, dius, ostres, a vegades dius, estem parlant el mateix idioma, perquè tu m'estàs explicant d'una manera amb paraules i tecnicismes, dius, jo vull que m'expliquis senzillament, perquè el que vull és entendre-ho.
Clar, la comunicació, a vegades, o sigui, parlar amb un informàtic, diguéssim, radical, entre cometes,
sí, tècnic,
a nivell de discurs, diguéssim, és complicat quan tu no ets de la matèria. Clar, un professional, diguéssim, que no està amb la informàtica, que necessita la informàtica, que necessita aquestes eines ofimàtiques i tal, el que vol són resultats. No vol saber com funciona el Windows 365,
365, sí, 365, sí,
perquè és l'últim, que és el millor, perquè no hi hagi, diguéssim, el phishing i el... O sigui, de moment, fins que els hackers hi entrin, es tenen de crear el 525, no? Entonces, és difícil a vegades d'arribar a entendre els idiomes aquests, no? Entonces, jo penso que han de fer els tècnics que estan, diguéssim, que controlen tot això, de ser una mica pedagògics, no?, en tot aspecte, pues, intentar d'explicar amb un llenguatge planer, un llenguatge que s'entengui les coses, no?, perquè a vegades és complicat, no? Jo demà em ve un gestor d'Andorra Telecom, però, que diu que vol fer la no sé què de la centraleta, una història, diu, bueno, vine i fes-ho. Què hi guanyarem?
No, és que
si no ho fas, no et funcionarà. Fes-ho, perquè si no...
Comença per aquí, no és que m'expliquis el
no,
rest.
No hi arribarem, no? Però bueno, és complicat a vegades a vegades tu ho tens tan clar que bueno, no sé, un mestre ha de ser pedagog, abans que tot. Jo, per exemple, tornant amb el Ceres d'ahir, amb aquest senyor. Jo, a nivell d'explicació i tal, gairebé un 10, però a nivell de locució i de... no sé si arribaria a la mitjana, ho dic en sèrio, perquè era una mica amb tecnicismes, una mica... però bueno, igual jo sóc massa d'engordany, no ho sé, jo què sé.
No, és el que anava a dir. Al final, totes aquestes professions tècniques, quan comencen a parlar de tecnicismes, economistes, gestors, advocats, saps? Algun cop que estàs amb l'advocat i mira, això m'ho expliques bé, o jo no sé què m'estàs explicant aquí.
Home, l'altre dia el comptable diu aquest apunt, que és d'una inversió, està activada? Dic, hòstia.
Està allà engegat, no?
On està el botó?
Dic, explica-ho.
Enxufat està.
I llavors t'ho explica, i dic, vale, doncs sí, està activat.
Sí, vull dir que al final, amb els informàtics encara es veu més, no? I més com que els tractem tant, i a vegades hi ha gent que està tan lluny, no? de la part tècnica, no? I a vegades que dius, ja, inclús amb mi, eh? I a la meva empresa també hi ha tècnics que a vegades em parlen i dic, bueno, o m'ho expliques bé, això, saps? O serà el que tu diguis, saps?
Claro.
Però no passa res.
Del que diu Joan em fa pensar una conversa que vaig tenir fa uns dies amb alguns per un tema de hosting i m'explica temes de DNS i tal i qual. Dic, molt bé, en castellà. Dic, tu saps que estàs a Andorra? Dius, i si ara et contesto en català tot el que m'han explicat, com ens entendrem?
Parla normal, sisplau, expliquen què és això, el DNS, dius, no?
Diu, per tu és molt fàcil, dius, però m'estàs dient unes certes coses que tinc uns certs coneixements, però fins aquí em paro, aleshores. Correcte. Per tu és evident, però per mi no, dic, aleshores faré una cosa, jo ara et contestaré en català, aviam si m'entens, no?
Que no ens entendrem, no? I parlem llatí tots, eh? Saps? No, el tema és aquest, i a més, com que ens agrada tant tots parlar amb sigles i amb aquestes coses, la gent sí. Encara, hòstia, tu, saps? M'està explicant.
Bueno, aviam com s'ha. Bé, per sort, targeta PK doncs ja està activa i reutilitzable, doncs una gran part dels pàrquings d'Andorra la Vella. Bueno, d'aquí que arribem a la targeta única per tots els comuns, em sembla que és una utopia, però bueno, ja...
Per mi l'utopia seria que fos única i que m'ho giressin al banc, ja, perquè això d'anar carregant targetetes, saps, al final ja... El dia que entres, no té saldo per entrar... Nena, tu, no sé, si m'estic 2 hores, cobren 2 hores pel banc i ja està, no? Vull dir, no...
Jo, del 96 al 99, vaig estar conseller de Comú i ja es parlava de la targeta, diguéssim, unitària. Entes, tot eren problemes. No, és que no és la mateixa tecnologia en camp que Escaldes o que tal, que no és el mateix. Bueno, jo penso que el problema no és aquí. El problema és que ens quedarem sense pàrquings. El problema és que ens quedarem sense pàrquings i potser no caldrà fer-ho, això. Potser no caldrà, perquè avui en dia, pues, quan tu arribes a una ciutat o quan tu, no ho sé, te'n vas a Canillo, a la Massana o el que sigui, busques un pàrquing. Arribes en cotxe, busques un pàrquing per aparcar-te. I cada vegada és més complicat, perquè a l'Andorra la Vella, per exemple, la majoria dels pàrquings estan llogats i els propietaris, pues, bueno, pues, quan acaba el lloguer, pues, molts reprenen el seu solar i operen, eh? I ja està, no? I això funciona així, no? I Escaldes, en aquest moment, pues, segons sembla, segons tinc entès, hi ha una gran entrada de diners a nivell de pàrquings, perquè bueno, també és veritat que les taxes de construcció han baixat molt degut a que s'ha parat els permisos s'han bloquejat perquè s'està preparant els plans urbanístics, etcètera, etcètera, i era l'entrada de diners més important, més sucosa dels comuns, o és, continua siguent-ho, no? Les taxes de construcció. Entonces, els pàrquings, segons sembla, és una via molt interessant de o sigui, socialment estàs donant una solució i a més tens unes entrades de diners, no? I de fet, dic una cosa, jo els inversors immobiliaris, jo els aconsellaria, si jo fossi un consultor immobiliari, els aconsellaria de, per més de fabricar edificis de lloguer, ja saben que no tenen que fer perquè és un problema, perquè no hi ha rentabilitat, etc, i això s'ha d'ocupar l'Estat, o màxim un públic o privat. Està claríssim. Pensar que un inversor et farà edificis de lloguer amb els problemes que hi ha i bueno, els problemes que hi ha amb l'habitatge, no ho esperis. Ho sento molt, però el mercat és el que mana i el mercat no té moral. ¿Vale? El mercat no té moral. És el que mana. Entonces, jo aconsellaré de fer aparcaments. La despesa és molt més petita i tal, i ho tens coberta. La clientela la tens, bueno, claríssima. I, bueno, jo penso... El problema que hi ha d'aparcaments és això... que s'ha de fer una targeta unitària i tal, home, seria interessant, tot i que la cartera aguanta tot, no? Pots posar 20 targetes, fins i tot, eh?
No. Bueno, ara el mòbil, no? Ara ja fas amb el mòbil.
El mòbil, també
no
és veritat.
No poses ni targeta, ja.
Sí, a més t'equivoquis, també, no sé.
Bueno, fins al moment que et quedes sense bateria, bueno, i si a més és el mòbil que t'obre el cotxe, com alguns, ja estàs venut.
Estàs supervenut, imagina't.
Sí, no, el mòbil rebre un moment, potser serà una... no sé, tu ho diràs millor, potser no, no continuïtat de la persona, no? Jo he vist, s'està parlant de mòbils a les ulleres...
Bueno, això, hi és a les ulleres.
Algun xip que...
Hi havia algun que s'havia fotut algun xip aquí a la mà.
Sí, un multichip.
I pagaven així, amb,
sí,
amb la mà.
Que sé, o... Sí, sí, sí. Igual no hem vist res, eh? Igual això...
Acabarem, que ho portarem implantat, ho portarem més a saber, saps? Aquest trasto ja no el portarem, és massa gros, saps? Ho portaràs sí, sí, aquí sí, integrat aquí a les ulleres o aquí a dintre la retina, jo què sé, és a saber. No, serà impensable això d'aquí. Però sí que és cert el que dius tu, el dels pàrquings, cada dia n'hi ha menys. Mires caldes mateix, on deixes el cotxe? És impossible.
Ara l'Eduard ha obert una futura bombolla inversora, dius, ara que ja no hi ha pisos, ara faran pisos,
saps? Ja ho saben. No cal que els hi digui jo.
Aquelles torres, si no les poden vendre, aquestes noves, que les buidin per dins, fotem cotxes i ja està, no?
Bueno, de fet, el Andorra la Vella, el Faner, hi ha mig part del pàrquing, doncs, que la propietat el recupera per fer un edifici, o sigui que també doncs, hi ha una equitativa quantitat de places que s'han perdut.
Després la seva intel·ligència del comú, que no ho dic únicament, ho dic, és crear, o sigui, intentar de multiplicar aquest pàrquing que els hi quede i fer un modular, no? Fer amb l'alçada, no sé exactament com ho volen fer, però bueno, estan intentant de crear. Després també hi ha un altre tema, els pàrquings, els aparcaments tenen un problema greu. Els vehicles, els cotxes, no són els dels anys 60. I tu tens aparcaments que tu no hi caps. No hi caps.
Ja van haver de repintar el de part central d'Andorra la Vella, el van haver de repintar perquè els cotxes no hi havia.
Ho van repintar.
Van haver d'ampliar...
Però sí, jo, a veure, no és per dir. Però jo vaig comentar-hi el Javier Surana. El Javier Surana, que és el conseller, som amics, amb el conseller de parc. Dic, escolta, hòstia, però perdrem places. Dic, no, és que... A veure... Perdràs places, però si les places que té... Perquè no les fas més petites i guanyaràs places,
sí,
encara.
Clar,
i ara, ara està bé, tu t'aparques correctament. Els cotxes d'ara no són els que hi havia als anys 60. I això era un problema. Home, ha de ser útil, que si no és útil, no pots, clar, de cap manera. I bueno, però això a poc, anem fent. Però és que s'està perdent places de pàrquing.
Sí, és veritat. I no ens afecta tant a nosaltres, que també, sinó també als visitants, perquè
claro,
al final els visitants estan venuts amb el cotxe. No,
tu, jo quan vaig a una ciutat de turista o de feina o el que sigui, busco pàrquing.
Tu vas directe
al pàrquing. El primer que faig és buscar el pàrquing.
Bueno, vas a Barcelona i només pots anar al pàrquing, és que no tens un altre.
Bueno, aparcar-lo fora, no sé, complicat, no?
Bueno, si trobes lloc ja és molt, saps? I l'altre és el que t'hi pugui passar, i aparcar no és barat, tothom vol que aparca fora, saps? Però a la ciutat
ho has de comptar dintre del teu pressupost.
Exacte.
Quan tu compres un cotxe,
sí, sí.
Quan val aquest cotxe? Pues jo què sé, 100. Vale, 100. No 100. Que tens l'assegurança, tens l'ITB, tens l'aparcament, tens el manteniment, ho has de sumar tot, has de fer una mica d'això. I a lo millor quan sumes tot dius, hosti, saps què? M'agafaré un taxi.
Corre, vaig amb bus.
És cert que el que pugui inventar la butxaca del Doraemon fa negoci, no?
De les càpsules aquelles del Goku, no? Sí. Que fotis el cotxe dintre una càpsula petita, fotis la butxaca.
I tant.
També, bueno, també en plan conya, també tenim així, jo me'n recordo Club Super 3, el Petrifax, no? També,
sí, o sigui, també.
Que... O sigui, qui sap, d'aquí quants anys queda para.
Però és un problema, perquè la majoria de gent d'aquest país encara ens movem tots en cotxe, o la gran majoria, sí que és molta gent ja va amb autobús, des que és gratuït hi ha molta gent que va amb bus, sí. També, molta. Però l'autobús tampoc no et permet arribar de forma àgil a tot arreu.
Bueno, si ben bé gratuït no és subvencionat.
Subvencionat. No, acabem pagant tots, està clar. No, però no hi ha línies entre valls, per exemple, no? Algú que ve de la Massana a venir fins a quin camp és un lío.
El que passa és que la mobilitat, que és el primer problema que hi ha als estudis de capacitat de càrrega màxima, ens hem d'acostumar, o sigui, no ens hem d'acostumar, no, la gent ja no medeix en metres ni en quilòmetres, les distàncies. S'han carregat la física, o sigui, es medeix en temps. L'important és saber el temps. Quant tardo jo per arribar d'aquí a Barcelona? Doncs, pues 214 quilòmetres, no menys, el temps.
3 hores.
O sigui, la física ja no existeix amb mobilitat, la física, diguéssim, tradicional. El temps és important, a més, el temps és el nostre enemic, és l'enemic més important, el temps no hi ha qui l'aturi. I és el nostre enemic, és el que...
No pots comprar.
Lluitem contra el... No ho podem comprar, exactament.
I no el recuperes.
I no el recuperes.
Exacte. És quan dius, diu, quants anys tens? Diu, doncs mira, avui he fet un any més. Diu, no, has fet un any menys. Un any menys.
Sí, es pot veure de les dues maneres. Un any menys d'experiència, un any menys d'existència, sí.
Perquè aquí hi ha un límit.
Ara que parleu de temps, ahir comentàvem amb els convidats de la tertúlia, bé, sancions a partir de les autocaravanes que no pernotin en els llocs adequats. Ordino ha decidit crear més espais també, suposo, per també treure un benefici o recaptar. Ara també, és dir, com els espais es miren en temps, doncs mira, al lloc d'un pis tinc l'autocaravana i guanyo un cert temps, no?
Balanç si fa o no fa, també n'hi ha alguna que val sí. Com un pis,
Sí. Bueno, és cert que, jo em sembla que ho comentàvem no fa massa dies en una tertúlia, que hi ha sanitaris, em sembla que és un hospital de Màlaga, que per problemes de vivenda estan tinguin que viure en els seus vehicles o en autocaravanes al pàrquing de l'hospital. O sigui que encara aquí a Andorra, que jo sàpiga, no hem arribat a aquest punt, dius, clar, entre habitatge, distàncies i tal, dius, no, mira, em compro una autocaravana, la deixo aparcada al cap de la feina i al cap de setmana m'escapo.
No, a veure, primer perquè és un col·lectiu que va créixer molt amb la pandèmia, també el tema de les caravanes, va posar molt de moda, n'hi ha un munt, ara surts per la carretera i està ple, no? I acostumen a ser gent de poder adquisitiu mitjà, alt,
Sí.
Mantenir un trasto aquells no és econòmic, vull dir, al final són gent que també quan es planten en un lloc no s'ho porten tot de casa, tampoc. Vull dir que també van a disfruten de la natura,
calenten l'economia, també.
I calenten l'economia, vull dir que també que es facin espais per a ells està genial. Més que res perquè ja hi són, aprofitem aquest públic, no? Perquè si a sobre no els hi fem espais i els hi fotem unes multes, doncs, ostres, però són públic que perdem, no? Es pot interessar. L'altre, lo trist és això, no? Utilitzar aquest tipus de vehicles per viure perquè no et pots pagar un pis o perquè no n'hi ha. Llavors, això el problema és
precari. Ja entrem de ple en el problema de l'habitatge, no?
Correcte.
Que em sembla que no, avui, en 10 minuts, no ho solucionarem, tampoc.
No. Bueno, de fet, en l'edició del propi Enfit, que serà mitjans de juny aquí en Camp, doncs bé, hi haurà una part d'expansió en el món de l'autocaravana, o sigui que, bueno, aviam què serà. Doncs no...
És que és un món.
Hi ha molta creativitat amb el disseny de les autocaravanes aquestes, és el que dius, és per clients amb un poder adquisitiu potent,
Sí, perquè nova ens que a partir de 80 o 90
mil. És un sistema de viatjar, sortir una mica a l'aventura i correcte. Sense tinc que arribar a l'hora perquè tinc l'hotel, no sé, tranquil.
Sí, vaig, m'agrada més aquí, m'hi quedo dos dies.
És una forma de viure més, diguéssim, més pausada, no?
També. Correcte.
Les coses com siguin, és així.
No, i a França està molt preparat per això. Tots els minipoblets tots tenen el seu càmping a l'entrada i tots està preparat per això i al final, ja sempre tinc més tradició, que no pas als països de... No,
bueno, ja ha tingut també una qüestió de recorregut polític amb la situació que ha tingut a Espanya durant molts anys després de la Segona Guerra Mundial, per al sistema polític que hi havia, que no pas França, doncs que ha sigut radicalment diferent.
Sí,
això
sí.
També ha condicionat, doncs, però bueno, s'ha recuperat temps també, cantó Espanya.
Sí, sí, i tant.
Però bueno, és el que és. El que ve, tindrà ruta també, però interna al país. Hi haurà una nova ronda de visites de parroquials per al raonador del ciutadà, el senyor Xavier Canyada, doncs tornarà a fer visites en totes les parròquies. Cert que gran part de les seves consultes que estan fetes serà, com deies tu molt bé, Eduard, en el tema de l'habitatge, que no sé si
serà
el 70 o 80% lògic. Segurament de les sol·licituds que es fan.
Està bé que... A veure, és un òrgan, el raonador del ciutadà, molt interessant, molt important, que és un altaveu, una mica, de la problemàtica, un dels altaveus de la problemàtica que pugui haver-hi en un país, en una ciutat i tal, no? I llavors, pues, què fa aquest home? Aquest home, pues, bueno, rep les queixes o els neguits o el que sigui i pues, va visitar les administracions que poden aportar alguna cosa o diuen, escolta, posa els semàfors vermells, tal. Jo trobo, és una si està ben greixat, això és una cosa, és un acte, diguéssim, molt, molt normal i molt cívic, no? I això existeix una mica a totes les al món democràtic, no? Al raó del ciutadà, no? I està bé de que faci de corretja de transmissió dels problemes que hi ha i digues, escolta, comuns, feu alguna cosa. Comuns, allibereu sol públic, allibereu sol públic per fer edificis, que el sol és la meitat del preu d'una operació urbanística, la meitat. O sigui, però perdem el tren, no perdeu el tren, entreu dintre de l'operació.
Formeu part, clar.
Claro, sou socis de l'operació, perquè ja esteu al mercat, però sí, amb moral aquesta vegada, no?
Sí, sí, i facilitant les coses, no? Al final és un problema que tenim tots.
És una de les maneres que veig jo, que passa que ho veig des de la barrera, i evidentment és molt fàcil, no?, d'opinar des de la barrera, però jo ho veig d'aquesta manera. A part d'una cosa, que també hauríem de saber quants edificis de lloguer moderat ha d'haver-hi, quants? I això s'ha de catalogar, s'ha de marcar quants en fan falta. I això ho marca, pues, la capacitat de gent que pensem en aquest país que vinguin a viure. Quants volem viure en aquest país? 100.000, 200.000, 1.000.000, quants? Quants? Entonces, aquesta gent ha de tenir un habitatge, perquè ho diu la Constitució, però la Constitució també diu, sembla que és el 33 i el 34, també diu, el 27, penso, el 24, que hi ha una propietat privada també, no? Llavors, tot això s'ha de, diguéssim, hi ha una paraula que ho defineix tot, que és equilibri, tot, amb tot, amb física, amb la societat, tot està intentat d'estar en equilibri, un equilibri que tothom pugui sentir-se més o menys còmode, ja està.
Sí, sí, perquè si no s'equilibra sol, però s'equilibra de forma disruptiva. Ja, home,
claro.
Quan trenques l'equilibri de les coses, normalment es disrupcionen el tema, saps?
Claro.
I aquí és on es trenca.
Per això està l'Estat, per això està per modular, diguéssim, no sé, avui en dia, la gent quan parla d'especulació ja sembla que sigui un delicte, especulació, delicte. No, si voleu que sigui un delicte l'especulació, poseu el codi a la justícia, poseu-ho. Vull dir, no costa res, vas al Consell General, una llei, especular és un delicte. I què és especular? Doncs que ho marquin, especular, no ho sé, jo què sé. Això ho pots fer.
És que del que dius, la línia, no diguem que és molt fina, entre benefici i especulació. Perquè, clar, dius...
Evidentment.
De la mateixa manera, segons el barem, o sigui, jo compro un tomàquet, per dir una cosa, al pagès a un euro, i el venc a 2 euros al quilo. Benefici d'un 100%. Traient despeses i tot el que vols.
No sé què.
Vale, dius, bueno, jo faig un benefici, d'acord, però si per tu el teu concepte, perquè ja estic doblant el preu, sóc un especulador, dius, bueno...
L'habitatge, el problema bàsic que té és la definició. És un bé de consum i un producte financer, al mateix temps. Llavors, l'equilibri, ha d'haver un equilibri, doncs definim el que és una especulació, és el que diu, no? Pues mira, no es pot guanyar més de tant, per exemple, no? És un interès lleoní o és un benefici lleoní, no ho sé,
sí, sí, marquem les regles
es podria de intentar de definir això, evidentment respectant la Constitució, perquè la Constitució hi ha, amb habitatge hi ha els articles de que tothom té dret a un habitatge digne, però també hi ha el tema de la propietat privada i el tema del comerç lliure, no? Una mica, perquè estem precisament a la zona d'intercanvis de comerç pues, lliure, no? que està poc intervengut a nivell de l'Estat, no? Però pot ser que l'habitatge, pot ser sí que sent un element complicat de resoldre, pot ser sí que s'ha d'intervenir una mica, i en això està el govern, no? Està intervingut, alguns diuen que és un govern comunista, des d'alguns punts de vista, alguns diuen que no, que és al revés, és complicat, perquè hi ha molta demanda i poca oferta, i bueno, i a veure qui és el guapo,
bueno,
que es posi a invertir en això, que es posi a invertir en edificis de lloguer, perquè és el guapo, puguen invertir amb altres,
productes
que estàs tombat al sofà i t'està generant els teus beneficis.
Però és el que dèiem abans, al final hi ha un parc immobiliari que donava servei a 60.000 persones, 70.000 persones. Al moment que trenques aquest equilibri, perquè comença a venir més gent del compte i no creix el parc immobiliari, realment estàs trencant aquest equilibri. I com es trenca? Disrupcionant, en aquest cas, disrupcionant preus.
I després el parc immobiliari és un producte que té, diguéssim, problemes, perquè ja té que haver un manteniment. A 20 anys que tens un edifici, tu ja tens un problema de canviar d'ascensor, canviar la caldera, etcètera, etcètera. No? I tot això s'afegeix. Llavors, el lloguer té que seguir, diguéssim, aquest ritme, perquè és que si no, no podrem... I després també les taxes. Els comuns taxen els edificis de lloguer de forma, diguéssim, violent, entre cometes. No?
Sí, sí, sí.
Llavors, pues, claro, no, estàs invitant a que l'inversor no entri amb aquest producte, i fan altres coses, perquè mira que n'hi ha de productes per invertir.
Si això no em dona calés, vaig buscar una altra cosa que em doni el
ritme
que jo estic buscant. Vull dir, tampoc la gent no és tonta, saps? Però està clar que tu, si tens un problema amb l'habitatge de lloguer, el que has de fer és, d'alguna forma, incentivar durant uns quants anys que això funcioni. Perquè és que si no, ningú te'n farà. O agafes tu la teva cartera i et fas tu els teus pisos. Però clar, això és un tema que durarà dos, tres, quatre anys, cinc anys.
Jo t'he dit jo que en 10 minuts no ho podem arreglar.
No, no, no.
Ni en 6 mesos no ho sé.
No, això és molt llarg, això és molt llarg.
Bé, per tancar el programa, bé, aquí en canvi hi ha hagut una miqueta de sorpresa, hi ha hagut dos pisos atribuïts a familiars d'un conseller comunal. Bueno, Andorra és un petit país, tots tenim família, dius, si és el que ha dit la ministra.
Però si complien, complien, tu, no?
Si compleixis els requisits, quina culpa tens de fer família, també?
No, perquè és massa fàcil ser família d'algú.
Sí, si compleixis els requisits, és veritat, sí. Home, espero que compleixi els requisits. Però hi ha una cosa que se'n diu l'ètica, que és una mica subjectiva, no? Perquè l'ètica cadascú se l'agafa com creu convenient, no? Llavors, l'ètica, a vegades, pues, tu, si tu estàs en un lloc, ets funcionari o ets, tens un càrrec polític i tal, pues, tu i la teva família han de rodejar-ho, això. No poden estar. Això és, diguéssim, un concepte d'ètica que poso aquí sobre la taula. A partir d'aquí, escolta, hi ha un tema que Andorra és un estat de dret, i en un estat de dret les coses no són... Mira, això està ben fet, està mal fet. No, és legal o il·legal.
Correcte.
En un estat de dret passa això. Però l'ètica, jo penso que és important de seguir-la, l'ètica.
I lo fàcil és, escolta, jo soc molt enginyer, això suma tants punts... 0,03 més amunt, més a baix, i aquest és el barem, i les matemàtiques no fallen, eh?
Si evidentment
fas això, llavors s'ha acabat, no és ètic, no és, no, són els punts que li tocaven,
evidentment.
Doncs sí, ho deixem aquí avui. Eduard López Mirmin, moltes gràcies per venir.
Ha estat un plaer.
Et dic fins la propera. Joan Guixà, també moltes gràcies per venir.
Merci.
També et dic fins la propera.
Fins la propera a tots.
Ens tornem a trobar demà aquí a la tertúlia. Per avui ens acomiadem. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Oh,